Yo pacho la montaña, on te vaig? Mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà el Mega Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots. Jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, on te vaig? No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador. Petitó, eh?
Molt bona nit, avui en Zona Codinenca comença Anem a la muntanya. Estem en el programa número 11, i avui estem acompanyats per una pila de gent. Aquí l'estudi en som 2, 4, 6 i un més 7. I tindrem... Avui l'hora se'ns farà curta, segurament. Parlarem, com us vam dir fa 15 dies, amb el Climent Codina, que suposo que ja s'ha reposat de la Matacats Montserrat, i ens explicarà com li va anar, perquè és el soci del centre que l'ha fet a més cops, segons tinc entès. Amb ell ja ho aclarirem. I en acabat, plantarem el camp base. Un cop haguem parlat amb el Climent, plantarem el camp base i una mica lluny d'aquí. Ens anirem al mig del Mediterrani. Ens acompanyen tres persones que hi han estat o aquest estiu passat o en alguna altra ocasió, i ens explicaran com és Còrsega i veure què es pot fer de muntanya per aquella illa que es veu que està molt bé. I també tindrem avui farem el cim amb el Toni Verdaguer, que ja ens explicarà per on ens porta. I abans de començar amb el Climent, vull aprofitar el micro, com que igual que vaig fer un cop la temporada passada, per dir el que penso i quedar-me a gust. Doncs per tant, va la parrafada i espero no fer-me avorrit. La història és que fa 15 dies, quan vam fer el programa, ja corria el rumor de per aquí al poble de que havia, que deien el Vilalta, dimitit. I sí, de fet, hi han passat 15 dies, ha passat pel ple i tot, i sí senyor, el conseller de Cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha dimitit. I jo a l'assabentar-me només vaig dir una cosa, i si hi ha canalla que ho escolti, que em disculpin, vaig dir quina putada. Per què? Perquè com a entitat ens ha sabut molt de greu. A nivell d'entitat, amb el Lluís hi ha hagut molt bona sintonia, i bueno, ell com a persona ha demostrat que és un tio d'entitat, i ho ha demostrat doncs d'una manera que és la que ens podeu escoltar avui per aquí a Sant Feliu, a Mona Codinenca. I bueno, és mèrit seu i ho compartit amb tots els regidors, igual que amb tots els regidors també han de compartir la història dels convenis que vam signar l'any passat i aquest any i l'anterior per subvencions a les diferents entitats, que ha sigut una cosa bastant encertada a nivell de tot el poble. I després, parlant amb ell un dia, ja va deixant de veure que la propera legislatura no es presentava. Però jo crec que la primera reunió de la Festa Major no s'imaginava que acabaria així com acabava la Festa Major. Doncs res més, comentar això del Lluís, que el Lluís Vilalta, regidor de Cultura fins a aquesta Festa Major, i dir-li que com a regidor no hi podem treballar, però esperem que com a soci doncs puguem continuar treballant i disfrutant amb ell. I després de lligar això de la feina dels polítics, que el Lluís com a local doncs tenia la seva feina, però una cosa que m'ha impactat també ha sigut la història de l'Estatut, per tant, política nacional. Ha sigut aquest projecte de llei de l'Estatut de Catalunya, tal com s'ha de dir, segons el senyor Piqué, i el que vau veure que el dijous tothom corria de matinada per passillos i al final divendres l'aprovaven. La veritat, em vaig veure reflectit, no com a polític, sinó com a la manera de treballar. A mi molts cops em passa, i a molta gent també, que a última hora hem de córrer, quan fa mesos que parlem d'un tema, per final, doncs, corrent, l'acabem. I què passa? Que la cosa surt bé, no? I jo, la veritat, quedo satisfet quan la cosa surt bé. I sí, quedo satisfet, però amb el tema aquest de l'Estatut a mi em queda una pregunta, no? I és de... Al final, Estarem satisfets, també, senyor Zapatero? Per suposat, és una pregunta retòrica, eh? No vull que truqui per contestar-la, que devia collonir la veritat. I l'última reflexió, que lligarà amb la peça musical que el Miral està a punt de posar, doncs una cosa que ha passat avui, no? I potser és el motiu d'aquesta parrafada que us acabo de deixar. L'eclipsi anular que hi ha hagut al voltant de les 11 del matí i també una cosa que ja hem comentat a més una persona, a l'antiguitat hi havia diferents prediccions, no? Quan hi havia aquestes històries climàtiques, amb això de la lluna i el sol i quan s'alineen i quan no. Per tant, doncs un que va cantar Boig per ella, per la lluna, i escoltem Boig per tu amb el grup Sau. A veure si el Toni ens deixa atrapats igual que la setmana anterior i ens explicarà un cim que també està aquí dins de Catalunya, em sembla. Per tant, tirem sintonia.
Amics, amigues, avui farem el cim. Avui pujarem a Sant Jeroni, el cim més alt del massís de Montserrat, que té 1.236 metres, amb unes espectaculars vistes sobre el propi massís i bona part de Catalunya. Montserrat és un parc natural i l'excursió que plantegem avui és senzilla i de caràcter familiar. Recordo ara que la darrera vegada que la vaig fer amb la meva família, els meus nets, la Joana, tenia 6 anys i l'Ignasi 8. Per tant, és una excursió apta per qualsevol que sigui caminador. El desnivell no supera els 320 metres, la durada 2 hores i 5 minuts i el recorregut són 7 quilòmetres i mig. Només té un sol tram de pujada forta. L'itinerari més habitual és sortint de la plaça del monestir i prendre el funicular de Sant Joan. La primera sortida, recordeu que és a les 10 del matí, no hi aneu abans perquè no... Fins a les 10 no surt el primer funicular que puja cap amunt. Quan s'arriba a l'estació superior, es gira a mà dreta per un camí senyalitzat en direcció nord-oest. Al davant es veuen les roques de Sant Salvador. Als 12 minuts s'arriba just al peu de la Gorra Frígia. Des d'aquí, des del peu de la Guerra Frígia, ja es veu al fons Sant Jeroni i a la seva dreta el majestuós Cavall Bernat, un dels cims més emblemàtics de la serra. Després d'un pas entre roques hi ha un mirador a mà esquerra. Es continua pel fil de la serra en un ambient eixut, deixant les desviacions que es dirigeixen als Pollegons i al pont a mà esquerra. El camí continua cap a la capçalera de la vall, entra al bosc i als 35 minuts creua el torrent de Santa Maria per una passera amb una barana de fusta. S'emprèn la pujada d'un tram encimentat. A la dreta trobem el trencall que després servirà per tornar. Als 45 minuts hom arriba ja a l'ermita de Sant Jeroni, on el camí es divideix. Cal continuar per l'esquerra en pujada encimentada i una pila de graons. I als 55 minuts justos arribem al cim de Sant Jeroni, que com he dit té 1.236 metres. L'espectacle és impressionant. Una taula d'orientació permet identificar tots i cada un dels cims circundants des dels Pirineus fins als ports de Tortosa-Beceit i fins i tot l'illa de Mallorca si el dia és clar. El retorn es realitza pel fons de la vall. A una hora i 10 minuts just abans del tram encimentat cal deixar una desviació a l'esquerra i 2 minuts més tard de la sortida, a una hora 12 minuts de la sortida, s'agafa el camí que baixa fent ziga-zaga cap al fons de la vall. Es deixen tots els senderons a dreta i esquerra i es continua sempre pel camí principal fins al Pla dels Ocells, on s'hi arriba al cap d'una hora i 35 minuts. Es tira torrent avall, es passa per sota la roca anomenada Panxa del Bisbe i més enllà s'enllaça amb el GR 7.2. Es tomba a la dreta i es comença un llarg descens per escales que a través de l'estret pas del Francès condueix fins al monestir, on s'hi arriba a 2 hores i 5 minuts de la sortida, sempre partint des de l'estació superior del funicular de Sant Joan. L'origen geològic del massís de Montserrat és sedimentari i el seu rocam es compon d'un conglomerat de còdols afermats amb ciment calcari. Al llarg dels mil·lennis, els moviments tectònics, els canvis climàtics i l'erosió han acabat modelant un relleu brusc amb grans parets i blocs arrodonits. En les seves entranyes, els agents físics han obert coves, avencs i esplugues. La seva vegetació és el bosc mediterrani per excel·lència. Predomina l'alzinar amb variats sotaboscos i fins a 1.250 espècies de plantes que cobreixen gran part de la muntanya. El pi blanc, els aurons, les moixeres, el til·ler, l'avellaner, el grèvol, l'arbós, els roures i el teix són els seus principals components. La fauna més habitual és l'esquirol, el senglar, el gat masquer, així com les cabres salvatges que s'han introduït darrerament. També s'hi troben escurçons. Cal vigilar amb ells perquè tenen una picada, aquesta serps, verinosa. Hi ha salamandres i una gran diversitat d'aus com els roquerols, els ballesters, els tudons, els tords, els tallarols, els bruels i alguns rapinyaires, encara que pocs. Des del punt de vista gastronòmic, a Montserrat, ja sabeu que us vaig dir que faríem una pinzellada gastronòmica, cal destacar el mató, la mel, la coca de Montserrat i el licor propi de la serra, els aromes de Montserrat. Però esclar, vosaltres direu que Montserrat és alguna cosa més. Evidentment, només faltaria. Montserrat és un dels llocs de pelegrinatge i rumiatge més importants del món cristià, que centra l'interès i la devoció dels visitants de la muntanya. La imatge de la Mare de Déu que presideix la basílica és una obra de fusta tallada, policromada i daurada de les darreries del segle XII o principis del XIII. És venerada per una majoria de catalans que pugen una i altra vegada a Montserrat. Aquest espai és dedicat a l'excursionisme i no voldria pas desviar-me del tema. Però sí que us aconsello, fins i tot si no sou cristians practicants, que encara que sigui per raons culturals, feu una visita al monestir, que no us estigueu d'escoltar la Salve i el Virolai cantats per l'Escolania de Montserrat i que, si podeu, assistiu a les vespres cantades pels monjos. Encara que sigui per un fet cultural, repeteixo. De la mateixa manera que convido a les famílies que pugeu a Montserrat només per raons de la vostra fe, que no perdeu mai l'ocasió de fer una excursió tan bonica com és aquesta del cim de Sant Jeroni. Amics i amigues, fins a la propera, d'aquí a 15 dies, que tornarem a fer el cim.
Doncs ja ho veieu, així de fàcil és pujar i baixar a Sant Jeroni per poder menjar una mica de mató amb mel, que està boníssim. El que ha sigut més proper, fa dos caps de setmana i ahir, és l'agenda que hem tingut d'activitats aquí al centre, que això ens explicarà amb més detall el Joan Font i el mateix Toni Verdaguer, que són els que han assistit en aquestes sortides. Doncs endavant, Joan.
Bé, va ser el dissabte de fa dues setmanes que vam anar a fer un sopar a Sant Llorenç. Es vam reunir unes 41 persones a sopar. La majoria vam sortir de Sant Feliu a les 6 de la tarda, encara que hi va haver alguns que van venir més tard, i arribant a Camp Poble més o menys a les 7 i 7 i alguna cosa, i llavors ens vam pujar cap amunt per fer temps i gana pel sopar, no? Potser l'única cosa que hi havia de problema, vull dir que es va fer una mica llarg, va ser l'espera, perquè el sopar no va ser fins a les 11 i llavors doncs, la cosa es va fer una mica pesada en aquest sentit, no? Un altre dia que hi pugem, si en cas seria qüestió de pujar només un parell d'hores o de sortir un parell d'hores abans del sopar, que ara ja hem vist la pujada de dia. Per descomptat, la tornada va ser de nit, però com que tothom ja portava les seves llanternes no hi va haver problema. Què més hem fet? Aquest cap de setmana passat vam anar una colla a la Serra de Prades a fer una caminada per allà. Va ser una caminada preparada per la Montse Estadella, que abans de que me n'oblidi he de dir que se li ha de donar un 10. Jo, vaja, almenys per la meva part li dono un 10, cosa que va ser molt discutida durant la caminada, perquè hi va haver moments en què li treien puntuació, però després la cosa va ser per allà el Canadell diu que no, però bé, va ser bastant divertit, doncs, comentant doncs, tot el recorregut. Es va passar per una zona que hi havia uns gorgs, encara que n'hi havia un que estava sec, l'altre hi havia aigua, era molt bonic, l'aigua molt transparent i molt maco, no? En un entorn molt adient. Vam dinar en el refugi de la Mussara, que tenia força vista. Aquí se li va treure una mica de puntuació perquè el dia doncs, estava una mica, no estava ben net, però bueno, tampoc era massa culpa d'ella, diguéssim, no? Llavors, al cap de poca estona després del dinar i de fer una de caminar mitja horeta o així, ens vam trobar amb unes coves que hi ha unes escletxes, o sigui, el terreny fa unes escletxes com que s'hagi obert al terra, i llavors vam entrar dintre aquestes escletxes i pels laterals doncs, hi ha algunes coves que bueno, és interessant també de visitar-les, no? I bueno, després de les coves doncs, ja vam baixar, vam anar a dormir en un alberg de Prades, i a sopar també en un restaurant de Prades, que per cert doncs va resultar bastant bé, no? L'endemà vam anar cap a Poboleda, Escaladell, vam visitar una mica la zona del Priorat, vam comprar alguna coseta de vins i d'olis i vam dinar a Poboleda i d'aquí doncs, ja de tornar per l'autopista. Però vaja, un cap de setmana ben agradable.
Molt bé. I l'altra sortida paral·lela que hi va haver ahir mateix, dia 2, va ser en el Matagalls, que el Toni tinc entès que hi va pujar sent la primera o la tercera generació. Ens ho explicarà també, que m'han explicat alguna
cosa. Sí, de casa meva hi anàvem tres generacions, la meva filla, els meus nets i jo. I bé, va ser una excursió molt maca, perquè és una excursió que permet a l'hora de dinar arribar a casa. Per tant, va ser una excursió només del matí, des de Collformic. Vam anar amb un cotxe fins allà, vam pujar al Matagalls, que té uns més de 1.600 metres, em sembla que 1.624 concretament. Érem una pila de gent, 55 participants. Com vam arribar estava absolutament núvol, tothom va agafar paraigües i xubasqueros i tot el que vam trobar del cotxe. I quan feia mitja hora que caminàvem es va despejar totalment el temps, fent un sol espaterrant i tothom portant paraigües a les mans amb un sol esplèndid. És a dir, que va fer com una espècie de tramuntanada que s'ho va emportar tot. Va fer un vent bastant fort, va netejar de núvols i vam tenir un dia radiant. Alguns van trobar bolets, els cansaven més, I res més, només dir-vos que sortirà una ressenya al butlletí i animar-vos perquè participeu en aquestes excursions familiars que organitzen l'Elisabet i el Santi Vallcorba juntament amb altra gent. I sobretot, jo insistiré al llarg d'aquests programes que us apunteu al centre, us heu d'apuntar al centre excursionista per aprofitar aquestes activitats tan maques des del punt de vista familiar, sense menys tenir els que fan escalada i els que pugen al Mont Blanc i els que pugen al Cervino, que això també es fa i dona categoria en un centre excursionista, però la cosa ha de començar des de baix i les famílies són les que han de començar amb els nanos a portar-los a la muntanya.
Poder viure a prop d'aquest camí, poder veure l'aigua d'aquest riu, sentir la pluja com cau i ens mulla, i tenir-te al meu costat agafant-te de la mà. Per si no ho podem fer demà, veure els arbres créixer cap al cel i saber que res no els pararà. Voldria escriure que això canvia i aquest món es pot salvar. Temo que tot això se'n va. Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú em volgués explicar per què, ningú no ho vol intentar. Que això es pot salvar. Estan contaminats perquè el mar és un abocador. Quantes espècies ja s'han carregat, i el fill de puta que cremi aquests boscos, que li tallin les mans, si així no els cremaran.
Doncs ja heu sentit, el que cremi aquests boscos, que li tallin les mans. I per què lliguem aquesta cançó? Doncs pel Matagalls Montserrat. Tingueu present que és un tema que cada any trepitgen alguna zona cremada, que ha passat a l'estiu, i aquest any, doncs, em deia el Climent que ho han passat de nit, no es veia, però bé, el cremat està allà. També van trepitjar quan va passar per Sant Llorenç, quan va arribar el foc a Montserrat, i són històries que ens pot anar explicant el Climent. Bona nit, Climent.
Bona nit.
I bé, tenim aquí unes quantes preguntetes per anar-te fent, i com que ho ha preparat més el Joan, això, doncs passo el micro i endavant.
Hola, Climent. Oh, aviam, en primer lloc, volia preguntar-te quants cops l'has feta?
Jo, sembla que 19.
19 vegades?
Sí.
Déu-n'hi-do. Els quilòmetres que es caminen, això em sembla que deu haver canviat, perquè oi que al començament s'anava des de dalt mateix del Matagalls i després ha sigut feta,
sí,
des de Collformic.
Sí, sí,
tot,
el començament era més llarg, era uns 5 o 6 quilòmetres més llarg.
I el total de quilòmetres, més o menys, el tens idea?
Ara actualment són 83 quilòmetres i escaig.
Ja, molt bé. Com va anar la caminada d'aquest any?
Passada per aigua, molt humida. A l'hora de la sortida va ploure molt, almenys allà dalt a Collformic.
Per què? El que vols dir que no va durar tota l'estona la pluja?
No, va començar a ploure a un quart de sis aproximadament fins a dos quarts entre dos i tres quarts de set.
Està bé. A part de la pluja, vas tenir alguna dificultat més amb el que és tot el recorregut?
La baixada fins a Baix de Gafreda es va fer molt dura pel fangueig que hi havia, i encara baixava aigua i es va posar boira, es va fer fosc. vam agafar-ho tot de cop.
Ja. Has fet o fas abans de la caminada? Et prepares una mica o ja confies en que durant tot l'any vas fent coses? I...
No, l'any que puc, sí, això sí que procuro entrenar-me una miqueta durant l'estiu o abans de l'estiu, procuro fer una caminada així una miqueta pel meu compte. Aquest any no, vaig fer Sant Feliu Montserrat a l'abril i fins al mateix Montserrat no he fet res.
Déu-n'hi-do.
I has arribat bé, sense problemes ni res?
Home, cansat sí que vaig arribar cansat, però dintre de la normalitat que arribo ara.
En quant temps l'acostumes a fer?
Em moc entre les 17 i les 19 hores.
17-19 hores.
Que això és la mitjana que hi ha de la majoria de participants, no em sembla?
Més o menys, si es volta entre les 18 i 19 hores és la mitjana. Són 18 i 30, 18 i alguna cosa.
Perquè la característica d'això és que ho has de fer menys de 24 hores, no? Si ho fas amb més no compta com a bona, no? Diguem, la prova.
Suposo que no sé, jo sempre he arribat dintre de les 24 hores. Si arribes una miqueta més tard de les 24 hores, no sé si pel cansament i pel mala cara que fas, potser també t'hi deixen entrar.
Sigui per pena més que res.
Gairebé sí, potser per pena t'hi deixen entrar, si et veuen arribar.
D'allò, durant la caminada hi haurà moments millors i pitjors. T'ha passat pel cap abandonar algun cop?
Sí, més d'un.
Més d'un. Però per problemes greus? O...
No, per capficar-me i dir que no tirava. Vaig haver-me de seure, asseure'm una estona i és més de vegades més de cap que no pas de...
Això no va dir, què es pensa en aquests moments de que estàs fotut, diguéssim?
Penses, no sé què hi faig jo aquí, podria estar a casa dormint...
La típica del que hi faig jo aquí,
sí,
no?
Sí, sí. O sigui, normalment és la festa major de Sant Feliu, penses que quan està de festa que em piquen a mi de vindre aquí i ve de seure, de vegades bastant d'estona i pensar-te el que estàs fent.
Aquests moments de desànim venen més de nit, de dia o qualsevol moment?
Poden vindre qualsevol moment. Jo m'hi he trobat primeres hores de nit, a vegades ja cap a matinada bastant avançada, 5, 6 del matí, va com va.
Està bé, està bé. L'equipament que dus normalment, en què consisteix? Què acostumes a portar?
Jo faig samarreta, pantalons curts, mitjons i bambes.
I llavors en la motxilla, o si portes motxilla, m'imagino...
Sí, sí, jo porto una miqueta de motxilla, porto l'alot, porto una capelina, per si un cas, porto una miqueta de jersei per les parades, no si pares un moment poder-te obligar una miqueta, però durant mentre vas caminant, normalment no... pantalons curts i samarreta.
Com?
Ja ho he dit el Miralde, eh? Les xutxes.
Sí, sí, això també em porto sempre una miqueta perquè sempre a mi em va molt bé. La gent que sempre se n'enriu de mi, però a mi em va molt bé, les gominoles.
Tens problemes de butllofes als peus i si en tens, com ho fas perquè no en tinguis, per no tenir-ne, vaja?
Normalment sempre me'n surten, poques, petites, però molt rabiudes.
Ja. I hi ha algun sistema per evitar això? Has de posar, no sé si vaselina o... Ja, perquè això és un problema...
No sé, hi ha gent que s'hi posa amb vaselina, hi ha gent que es canvia molt de mitjons, que no sé, però... No sé si els acaben sortint o no, però jo no me les miro, perquè surto amb les bambes que surto i arribo a casa amb la mateixa manera que he sortit. I fins que no arribo a casa no sé el que hi tinc.
O sigui, fas servir bambes, no vas amb bota de muntanya, tu?
No, jo no, jo faig bambes tot el camí.
Està bé. Aquest any com heu vist l'organització?
Jo l'organització la veig bé, els controls que tenen, l'atenció que tenen amb tu, si et passa alguna cosa, i això per mi està bé.
Durant els anys ha canviat l'organització de la caminada?
Sí.
Ha anat evolucionant, m'imagino.
Sí, perquè al començament no n'hi havia d'avituallament, o sigui, només es posaven els controls de pas i prou, si portaves coses, t'havies de portar tot dintre la motxilla o algú del teu poble que et vingués a portar-te algunes coses en llocs puntuals.
Està bé. I durant els anys ha canviat el recorregut també o sempre és exactament igual?
No, durant els anys ha anat variant. Al començament sorties des de Matagalls, passaves per la cova del Drac i Sant Lluís del Munt, baixaves pel canal del Pitor i llavors els altres anys ha anat variant perquè hi havia pujada aquesta aquí de la cova del Drac que van trobar que era molt dura, molt perillosa, llavors per baixar i això, i es va variar cap a baix de la Font de Sant Jordi algun any, i ara ja s'ha fet fa uns 6 o 7 anys que es passa pel mateix recorregut cap a la Casa de la Roca, cap a la urbanització dels marismes, sembla, no sé com se diu, uh-huh. I cap a baix a l'Eglésia de les Arenes i cap a Mata de Pere i enllà.
Yeah. Hi ha una llista per ordre d'arribada? És dir, és algo competitiva la caminada o no?
Des de fa 2 o 3 anys que es va per la Copa Catalana de Marxes de Resistència. Suposo que ells, els que estan apuntats a això, suposo que tenen unes classificacions, però pel que és la resta de la gent no hi tens ni el que té ni el que està 10 hores com el que està 24.
Ja, però llavors què vol dir? Que el que s'apunta en això s'ha d'apuntar específicament a més de fer la caminada, li serveixi pel
fotiguet? Suposo que sí, no ho sé, no n'he vist cap d'aquest, ni he parlat en cap, ni res.
Porteu algun, es porta algun número cada participant? O
no, bueno, el de la targeta que et donen a la sortida tens sí. el número de l'inscripció, sí.
Però penjat
no n'he vist cap, jo no l'he penjat.
Què es paga i què ofereix l'organització?
Aquest any em sembla que es pagaven 21 euros d'inscripció, donen una samarreta, a la base de sortida donen una miqueta de beguda, llavors tenen uns controls d'avituallament, que hi ha un, quatre, cinc controls d'avituallament tenen, canvi calor, Coll de Poses, Sant Llorenç, Cavall Bernat, Mata de Pere i Becarisses. Que hi ha alguns hi ha una miqueta d'entrepans, bueno, pa bimbo amb vegetal, amb coses així, hi ha trossos de taronja, hi ha altres que hi ha pomes, hi ha préssecs, hi ha brou, hi ha, jo per mi, massa.
Una mica, tu en saps la història, és a dir, el del per què va sorgir aquesta Matagall Montserrat, la caminada d'aquesta?
Jo tinc entès que va fer el Sant Jaume Oliveres fa molts anys, diu que un capellà que el va fer-ho i suposo que els centres cursins de Gràcia un dia devien agafar el d'això i van seguir amb el que havia fet aquest mossèn.
Ja. Molt bé, et sents animat per l'any que ve?
Ah, jo sí, sempre.
I aquest any, saps quanta gent s'hi va inscriure i quants n'hi van arribar, més o menys? O...
Jo vaig sentir dir que hi havia uns 2.600 i alguna cosa d'inscrits. Que em van sortir, diu que em van sortir cap a uns 2.400 o uns 2.500. Tots no van sortir perquè va haver molta gent que ja no va arrencar dalt perquè plovia molt. I arribats, vaig llegir el diari, i arribar a 1.400 i alguna cosa.
Per als que ens escoltin i vulguin fer-ho el proper any, què els aconselles? I que siguin nous en això, vaja.
Que siguin nous. Jo els aconsellaria que s'entrenessin una miqueta, que t'hi fessin una miqueta cames, que els agradés, perquè t'ha d'agradar, perquè passes moltes estones, gasta, per molta gent que hi ha, i passes estones que camines sol, si no vas amb algú que vagi al teu pas o això, camines sol i vas veient gent que et passa i no defalleixis, has de vegades defalleixis i tot de l'estona que passa sol, i que molt de seny, que si veuen que estan una miqueta fent una miqueta que facin mal o alguna cosa, que no dubtin a abandonar, que ja cada any es fa,
exacte.
I quanta gent van sortir d'aquí a Sant Feliu? Quanta gent n'éreu total?
A Sant Feliu érem quatre, perquè érem el Ramon, Antoni i Joan, la Ivet, Ferriols. Ferriols, jo i el Jaume Sala. Llavors també va vindre el fill de Jaume Sala, però sembla que el fill de Jaume Sala no és d'aquí, em sembla.
Bueno, però pel cas ja... Recordes alguna anècdota d'aquestes caminades, ja, o sigui, ja sigui d'aquest any o d'altres anys?
No, anècdotes no, sempre trobes alguna cosa que et fa gràcia de veure d'altres coses i això. Sempre, jo normalment, fins amb el Jaume Sala, que no ha pogut venir això, esperem arribar a la mà de pesa perquè hi ha dònuts.
Ja.
No en mengem més en tot l'any, però aquell dia mengem dònuts.
Sí, el que diu l'anunci, que és el dia rodó, no?, del dònut.
Sí, sí, allò té, no sé si és el d'això o què, però t'acaba de fer el d'això rodó, sí.
Molt bé, doncs, gràcies, Climent, per les explicacions que ens has donat d'aquesta marxa, i doncs a veure si l'any que ve t'animes i tornes a fer-la.
No,
i si en tornem a parlar.
Si no em passa res, segur que sí que ho torno a provar.
Molt bé, moltes gràcies.
Bona nit.
Doncs bé, ja ho sabeu, si l'any que ve voleu un mes de per anar a la Madrigals Montserrat, localitzeu el Climent, que us pot donar diversos consells i acompanyeu-vos. I ara embarcarem o agafarem l'avió, no sé com s'hi ha d'anar, cap a Còrsega, però ens anem a plantar al camp base.
Estem en el camp base.
Doncs bé, ja com hem dit, hem arribat a Còrsega i tenim la Irene Casanovas, el Ramon Picanyol i el Jaume Balart, que el Jaume i el Ramon han pujat de Caldes per acompanyar-nos aquest vespre aquí. I és, bueno, és això, veure... bona nit a tots, per començar. I a veure... Això de Còrsega, que diuen que hi ha muntanya, que hi ha platja, que hi ha de tot. Vosaltres a quina època de l'any hi veu anar? Comencem.
Allà mateix, o la Irene?
Bueno, nosaltres hi vam anar-hi el mes de juny, pensant que seria una època que no faria calor, perquè ens espantava molt la calor de ple agost, i ens vam trobar, fa dos anys que hi vam anar-hi, que va ser aquell estiu que el mes de juny va fer tantíssima calor, i realment vam suar perquè totes les dies que vam caminar vam suar molt.
Vosaltres? Sí, nosaltres vam sortir la primera setmana. Normalment, tota una colla del Vallès, normalment, aprofitem la primera setmana de juliol per fer una escapada bé als Alps, per fer una caminada d'una setmana. I enguany vam sortir una mica més tard, no sé si vam sortir cap al 4 de juliol, penso, i vam estar uns 10 dies, vull dir que va ser... No,
perquè tu, Ramon Picanyol, veu anar junt amb el Jaume Balart, i anàveu més o...?
Anàveu tres.
Tres.
Un xicó que es diu Ricard, que ara no està aquí, que és de Granollers.
Com vareu preparar el viatge? Quin sistema veu utilitzar? Vosaltres mateixos, per internet?
Sí, nosaltres totalment. Vam agafar la idea de fer... Bueno, hi ha un GR, que és el GR 20, i bueno, vam dir una setmana volíem anar a fer un tros d'aquest GR i bueno, ens vam trobar per sopar i bàsicament vam fer una mica d'intendència i buscar bitllets per
marxar
al ferri
dies.
Per marxar aquells dies i així i ja està.
O sigui, vosaltres vau anar amb vaixell?
Sí, perquè duíem cotxe.
Des d'on es va?
De diversos llocs. Nosaltres vam agafar des de Marsella.
Sí,
des de Marsella.
Ja. O sigui, d'aquí a...
Es pot anar a Nissa, es pot anar des de Marsella i...
De Nissa i de Toulon, em sembla.
I de Toulon, també. Aleshores, Marsella és el que queda més a prop. Aproximadament de Caldes a Marsella vam estar unes 5 hores. Mm-hmm. Vam arribar ja amb la idea d'arribar al capvespre a Marsella, agafar el ferri i dura tota la nit. De tal manera que a l'endemà al matí, a primera hora, ja estàvem a Còrsega. No?
Ja, o sigui, és com una anada a Mallorca, diguéssim.
Sí, sí, sí. Llavors, una mica la idea era aquesta, vull dir, sortir de Caldes al migdia i a l'endemà ja començar la primera etapa del GR20, que entre d'altres coses diuen que és el més difícil de tots els GRs que hi ha a Europa.
Ja.
Difícil no en quant a la dificultat tècnica que pugui presentar, sinó més aviat per la duresa de les etapes i pel que comporta d'haver de portar altres coses, doncs.
I vosaltres, Irene, com ho veu muntar això?
Bé, nosaltres ens vam plantejar el fet d'anar a Còrsega perquè ens agradava una mica la idea de poder combinar platja i muntanya. I és una d'aquestes illes en què realment això es pot fer d'una manera fàcil. I nosaltres, bé, jo normalment quan preparo el viatge sempre busco guies per tot arreu. I em passo 2 mesos mirant guies, mirant allotjaments, mirant una miqueta... Disfruto tant a vegades en preparar-ho com a l'hora de fer el viatge. I nosaltres vam sortir des de Nice.
I quants dies vau estar vosaltres?
2 setmanes.
2 setmanes. I vosaltres dos?
Nosaltres vam fer...
Vam marxar del 8 al 17. Vam estar, del 8 al 17.
Sí, però caminant...
Caminant vam fer 6 etapes. Sí. O sigui, 6 dies de caminar vam estar.
O sigui, però perquè la vostra idea dèieu que era fer el GR aquest.
Sí, no el vam fer tot, eh? Vam fer més o menys
la meitat. Els 6 dies no el vau poder
fer. Vam fer més o menys la meitat.
Sí, perquè... Potser us podríem comentar una mica, no? Jo tenia una mica de guió així, per comentar què és això del GR20.
Sí,
no?
Sí.
Aleshores, hi ha moltes guies que parlen del GR20, que és el GR que travessa la illa de Còrsega de nord a sud o de sud a nord, perquè ja els dos recorreguts són factibles. I aleshores, generalment a totes les guies es parla de fer aquest GR amb 15 etapes. Tot i que ara han sortit, nosaltres portàvem una guia feta a l'estat espanyol que recomana de fer-ho amb 10 etapes. 10 etapes és anar per feina. Nosaltres vam fer, a més aquest GR està dividit en dues seccions, no, dues parts, el GR 20 nord i el GR 20 sud, i nosaltres veient que no teníem tot el temps per fer-lo tot, doncs vam escollir fer la part més espectacular, que és la part més alta del GR, aquella que ens apropa doncs, al Montsinto, que està al voltant dels 2.700 metres. I vam dedicar-hi 6 etapes per fer tot el GR 20 nord. No? Bueno, en total són 200 quilòmetres aquest GR, té més de 10.000 metres de desnivell positiu, i ja dic, el que és la topoguia francesa recomana 15 etapes. Altres possibilitats a fer a Còrsega, a part d'aquest GR, doncs, per exemple, hi ha el Mare Mare, que són senders que recorren la costa, o el Mare Monti, que són senders que fan, diguem-ne, la muntanya baixa de la illa, que també fa un temps endarrere havia fet aquest GR, però que potser és més monòton perquè la vegetació és molt tamaki, és molt més set, no? Sí, Ramon, us pots comentar potser...
Jo estic aquí mirant un àlbum de fotos que ens ha portat la Irene, que precisament hi ha el Montsinto, aquí, que és una muntanya però pedregosa a base de vell. Tinc entès que vosaltres hi vau tenir, Irene, amb el Vidal, hi vau tenir alguna dificultat, em sembla.
Bueno, jo pujant no tinc gaires problemes, però a l'hora de baixar per aquests pedregams vaig necessitar un tros de corda i tot perquè em lligués una mica, perquè per donar-me seguretat, perquè realment és una muntanya que, pensant que és una illa, és una muntanya espectacular. Llavors heu de pensar que aquesta illa hi ha 1.700 pics que oscil·len entre els 300 i els 2.710 metres i d'aquests n'hi ha 150 que superen els 2.000 metres. I estem parlant d'una illa.
O sigui, aquí veig escrit en l'àlbum aquest que el Montsinto té 2.706 metres.
Exacte.
Déu-n'hi-do, per una illa així al mig del Mediterrani.
Està descrita com la muntanya en el mar, perquè realment, a veure, és una muntanya alpina.
Sí, i a part, des del mar mateix ja de seguida estàs a dalt, puja molt a la dreta, vull dir, no hi ha... És com una cadena muntanyosa que surt dintre del mar, aquesta illa, quasi.
Sí.
Perquè de seguida estàs a un poble que estàs a 5 quilòmetres de la costa i ja estàs a 100 metres o 150 metres de desnivell sobre el mar que el tens a sota. Vull dir,
perquè zona, o sigui, abans que parlàvem una mica del mar i muntanya, zona de platja o grans platges no té la illa.
A la costa est em sembla que sí que hi ha platges. La costa oest és més escabrosa.
Ja. Però la costa...
Després,
no, sí. Dic, la costa est és molt semblant, vull dir, és molt turística, i aquesta part nosaltres ja ens la vam saltar perquè és una mica com si estiguessis a Lloret gairebé, no? Vull dir que no, per nosaltres no tenia massa atractiu aquest tipus de...
Una cosa que m'agradaria comentar, ella que ha dit això de que el Montsinto és molt pedregós, tota la part aquesta del GR nord que hem fet nosaltres, la part nord, és molt espectacular perquè són tot és que és per veure-ho, perquè quasi ni el Pirineu hem vist que hagi res. És molt, unes crestes molt punxegudes, anguloses.
Molt abrupte.
Molt abrupte. No? És, vull dir, et quedes corprès quan veus aquests paisatges, sobretot el cim de Solitude, que és una cosa que hi ha, que, bueno, és... Té molta força la pedra.
Per exemple, de tot el Gerravín, el que anomena el Circ de la Solitude, té molta fama, així perquè és una part que ja doncs, no és una via ferrada, però hi ha moltes, hi ha cadenes fixes a la roca, és, aleshores és com una grimpada molt fàcil, però que la fa complicada per molta gent és que la gent va molt carregada, porta uns motxilots sense exagerar d'entre 15 i 20 quilos, perquè un dels problemes d'aquest GR és la logística, no? És... Hi ha molts refugis, els refugis estan molt, molt preparats amb cuines, però en canvi, com que ho fa molta gent i són molt petits, a vegades els refugis, es recomana que la gent es porti el menjar, que es porti la tenda i en definitiva que siguis autosuficient. Nosaltres, jo crec que encertadament, vam anar amb molt poc pes, amb una motxileta d'entre 8, no arribava a 10 quilos, portàvem el sac de dormir però no portàvem tenda i portàvem un mínim de menjar, confiant en menjar els refugis, i així va ser. Però trobava gent que portava motxilots d'aquests de 15 a 20 quilos i sobretot en aquestes situacions de cadenes fixes o grimpades tal, bueno, veies que el personal suava i bueno, li costava.
Sí, per feia... Bueno, aquesta època encara vam ensopegar de temps bastant bé, però sí. Ja s'intuïa que allà havia de fer calor. I aigua tampoc no n'hi havia massa.
Irene, amb els dies que hi vau estar, vau tenir suficient per fer-vos una idea de la illa? O, vull dir, dona per molts més dies, per més viatges?
Ui, sí, dona, hi pots estar el temps que vulguis, perquè tot depèn del ritme que vas. Si et poses a fer coses caminant, clar, passes molt de temps caminant. Vull dir, el dia per fer el Montcinto, per exemple, doncs vam estar-hi dos dies. Llavors, depèn, si només fas turisme amb cotxe, segurament te la veus tota. Jo penso que ens vam deixar moltes coses per veure.
Bé. Vosaltres de la part de platja no veu fer gran cosa?
Sí, però vam fer la costa oest, això que dèiem que és més escarpada, no hi ha platges tan espectaculars, hi ha platges d'aquestes de sorra negra, bueno, una mica buscant racons i raconets.
Vareu contactar amb la gent del país?
Bueno, vam tindre un contacte interessant. El Ramon us pot fer...
Un dia o sigui, nosaltres, bueno... els noms de Corson en sabem parlar i evidentment tots els noms que us puc dir o millor els dic molt malament però són raros. Per exemple, per fer el Montcinto el Ricard i jo anàvem, ens havíem torçat un peu i volíem parar un refugi que s'escriu Tigeto, però no sabem si es diu així exactament, i volíem fer el Montcinto, però com que anàvem amb el peu fumut vam decidir que no, que ens passàvem aquest refugi i ens vam anar a un que es deia Chitolo Dimori, que allà hi havia, bueno, una muntanya que era el Pagliorba, que precisament era el nom del barco amb el que havíem anat cap allà, i després també hi havia una cosa que ens va explicar el primer refugi que vam estar, que era una muntanya que es deia el Capo d'Afonato, que és una muntanya que té un forat impressionant quasi al cim. I, bueno, vam dir, doncs anirem allà i farem això. I, bueno, allà vam dormir, i si voleu us podem explicar la pujada al Pagliorba també... I allà hi havia una vista molt maca de tota la costa oest, precisament, que ens van dir que al vespre, quan es posava el sol, vam anar a dalt d'una cresta a mirar-ho, doncs la vall de l'entrada de Galèria, que es diu, que és una zona de costa, doncs hi ha un riu i tot, i que ve en direcció cap en tu. I quan es va posar el sol, clar, tot es torna com de pla... Bueno, el mar i tot el riu, tot és com si estigués tot daurat, no? És impressionant. Però bueno, aquest refugi... Els guardes eren un refugi una mica fresc, eh?
El guarden... També podríem dir que a tots els refugis és el sentiment cors, no? Sí. Allò diferenciat de la metròpoli francesa, no? Sí. Està claríssim. Sí. Llavors, a més, doncs, tenen tot de senyera. Bueno, la senyera no hi era, curiosament, no hi era enlloc.
No, però
hi ha corrinyes... I...
De banderes del Quebec, sí. Escoceses i això, tot arreu. Però amb senyeres no en vam veure ni una. I en canvi tots els refugis tenien... La Icorrínia era fixa.
Sí, a totes. Llavors aquí és on vam tindre...
I bueno, aquest refugi era allò una mica frèstecs i tal, però l'endemà marxem i anàvem baixant i amb aquestes, caminant, veiem un home que va dalt d'un cavall, que duia dos cavalls, amb unes alforges de fusta que ens imaginàvem que duia el menjar al refugi. I nosaltres, doncs clar, veus allò, que ve pel mateix camí... I anàvem a fer una foto i comença a cridar l'home aquell, es comença a cridar i nosaltres no enteníem que ens deia ni res. I de cop i volta baixa del cavall i ens anava a tirar pedres, t'ho juro, i nosaltres acollonits, sí, sí, sí. Perquè ens anava a tirar pedres i resulta que jo vaig dir, dic, aquest paio segur que, o sigui, no vol que li fem les fotos per algo, perquè deu ser algun paio, jo he buscat o així, i després ens ho van confirmar, vam trobar una noia precisament, que era de pares corses, que, però la iaia seva era de Figueres, i parlava català. I ens estàvem allà i ens van dir que li sabia molt greu que la gent del seu país es tractés així, i ens van dir que segur que aquell paio no, en aquell refugi, aquest que et deia que era el Chitolo Di Mori, pues que eren independentistes i així, i aquell home no volia que el fotografiéssim perquè segurament estava buscat o alguna cosa per la policia. I per això, bueno, però tu vas allà, treus la càmera i no ho entens. Home, baixa el cavall. Sí, sí. Anava a tirar pedres, t'ho juro.
No, va ser una situació conflictiva.
Conflictiva, sí. Perquè tu no ho entens i a sobre li dius, bueno, què passa, no?
Vosaltres, Irene, veu contactar amb gent del país?
No massa, no.
No va donar per...
No va donar, no.
Per tenir contactes aquests, millor que
millor
no baixo el cavall, no?
Sí.
En quant als preus, què tal la part econòmica?
Bueno, jo penso que molt semblants aquí, no? Què us va semblar a vosaltres?
Sí, també. La veritat és que cada vegada més, vagis on vagis d'Europa, sí, els preus són més similars als d'aquí a casa nostra, no?
Sí.
Això que abans aquí deien, bueno, aquí és més barat.
Pues no.
Jo veig que penso... ells potser guanyaran més diners que nosaltres, això no ho sé, però que els preus són similars...
Sí.
Sí, jo també tinc aquesta impressió que els preus eren molt semblants.
I per l'allotjament, bueno, vosaltres deuríeu anar amb refugis i així, i vosaltres veu haver d'anar amb hotels o així.
Nosaltres buscàvem hotelets petitons, que estaven llocs petits, de vegades hi havia 8 o 10 habitacions, i bueno, anàvem fent, depèn de la ruta que volíem fer, com que era una època que no era de plena ocupació, no vam tenir problemes. I el dia que vam fer el Montcinto, vam fer el refugi. Els refugis aquests queda esperat perquè estan superben equipats, era molt petitó, lliure, no era guardat, i t'hi trobaves de tot. Vull dir, quedaves sorprès que hi hagués gas, que funcionés, que hi hagués l'equipament de cuina, que hi hagués llenya, que hi hagués i un potet en allà que podies deixar la voluntat quan marxaves. Supernet, superendreçat, vam estar sols.
Molt bé.
I vull dir que bueno, aquestes coses que són un luxe trobar-te-les, eh?
Sí. No, allà tots els refugis, inclús els guardats, a tots això, hi ha gas, hi ha aigua calenta, hi ha plats, coberts, olles, a tots, eh?
Sí, 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 no, la veritat és que estan molt preparats.
Vull dir, sí.
I potser també una cosa que no hem comentat, però que realment val la pena de fer-ho, no? És... Nosaltres vam anar més ràpids del que marcaven les etapes, no? També... Bueno, potser al anar menys carregats doncs ens va permetre d'anar un pèl més ràpids, però al final ja dèiem, bueno, ja miràvem d'anar un pèl més ràpids del compte perquè ens quedessin un parell de dies, perquè ja teníem la idea d'anar a fer una mica el turista, allò de banyador, pantaló curt i anar cap a la platja, però amb un objectiu que era el de llogar piragües o callacs, no? I realment jo penso que aquests dos dies la vam encertar i ens hauria donat per estar encara una setmana més allò fent recorregut, resseguint la costa amb callac, impressionant. Bueno, suposo que estaries d'acord, no? Que va ser una cosa, bueno, molt, molt recomanable i a més com compaginable amb l'activitat de muntanya, no?
Sí, per acabar, vaig dir, fer muntanya primer i després acabar a la platja.
No, en sèrio, vam disfrutar, unes platges, allò, baigues turqueses, allò, semblava el Carib, com que diguéssim, eh? Sí, sí.
De tota manera, vull dir, part de les platges, una cosa que nosaltres vam disfrutar molt van ser els rius, perquè hi havia una aigua tan transparent, tan neta, que és que no te'n podies estar de ficar-t'hi. I a més com que feia molta calor, la veritat és que era un plaer.
Sí, precisament aquí hem vist unes fotografies del Vidal amb un gorg i calb, perquè bueno, sí. Hauria tallar el cabell, no?
Sí, es va rapar, va fer aquella sortida. Però de veritat que l'aigua era una delícia, era una passada. I a sobre no tenia ni sal, ni sorra, ni... Ni res.
Clar. Nosaltres la vam trobar gelada. Sí.
Però era molt fred, això sí. Però com que eren uns dies que ja us dic que feia molta calor, és que et convidava de ficar-t'hi i de disfrutar-ne. I podies anar tirant doncs, bueno, tros riu amunt, i podies anar fent, i podies trobar-te gent, però sempre trobaves aquell racó que estava sol, i la veritat és que ho vam disfrutar-ho molt.
Els desplaçaments per l'illa, vosaltres que veu llogar un cotxe, potser?
No, anàvem amb el nostre cotxe, en el ferri vam portar el nostre cotxe.
Ah, sí? Sí. O sigui, és bastant senzill de fer-ho. Sí. Està bé.
Sí, nosaltres també vam d'un cotxe i després el vam deixar al primer poble que vam fer i on vam acabar, que era al mig, un poble que es deia Vitzabona, allà vam agafar un tren que hi ha i ens va tornar fins com si haguéssim a l'origen, eh? Que hi ha un tren que travessa...
L'origen és Calanzana, sí. I aleshores doncs, sembla ser que tothom reclama com a seu un personatge que és molt conegut, que és Cristòfol Colón. I ara últimament vaig llegir que els de Calanzana també diuen que en Cristòfol Colón és d'aquest poble, no? I aleshores és una mica l'anècdota, no? Allò...
Explica'ns, bueno, anaves a dir alguna
bueno,
cosa?
No, anava a dir que, per exemple, moltes guies de Còrsega i així parlen de les olors, de la màquia, que fa un olor d'herbes aromàtiques i tal. I a part de l'olor aquesta de màquia, que aquí hi ha a vegades zones que és bastant seques a l'estiu i així, se sent un olor... És que no sabria definir-ho... Una mica té un olor semblant a l'herba de Sant Joan, la coneixeu? Una furtó així. Mm-hmm. Però a dalt hi havia uns arbres que no sé què...
Els verns, no diuen...
I com caminaves i ho movies, feien com un olor, t'ho juro, de mel, però molt suau, saps? Semblava que anessis envoltat.
De fet, ells ho tenen catalogat com Alnus odorant, penso que és un tipus de vern, i és endèmic d'aquesta illa, no? Llavors és una mena de matoll, no té pas la capçada d'un arbre, i sobretot doncs, al capvespre feia aquesta olor molt forta.
I caminaves, no? I com ho movies, i feia aquesta olor de mel. Jo no ho havia sentit mai, no? I una cosa que és impressionant són els pins. Els pins. Hi ha uns pins, però... també rectes, però gruixudíssims. Després castanyers no en vam veure masses nosaltres, perquè a la zona que érem no en vam veure, però...
Sí, doncs nosaltres sí, els de la zona de Calacutxira, impressionant, estaven tots florits... I la veritat és que tota aquella zona ho fan tot amb castanyes. Trobaves gelats de castanyes, marmelada de castanyes, castanyes a tots els plats.
Sí. També hem vist una fotografia d'un castanyer florit aquí que ens ha portat la Irene. Molt bé, doncs gràcies a Irene, gràcies al Jaume i al Ramon doncs, per les explicacions que ens han donat. Ens hagués agradat poder-ho fer una mica més llarg, però avui teníem el dia molt, molt ple i ja no dona per més això que s'hi ve. Bé, ja per anar acabant comentarem la sortida aquesta que es farà el dia 9 per anar a buscar bolets a Castellterçol. La sortida és a les 8 del matí, amb l'autobús s'agafarà l'autobús de regular de la Segalers i es pujarà cap a Castellterçol. Després, el dia 16, hi ha una marxa de passeig de la Vall del Tenes, que és la tradicional marxa per als cingles del Bertí que organitza l'UEC de la Vall del Tenes. La sortida és des de Riells del Fai. I finalment, el dia 29 i 30, hi ha una ascensió al Pic de l'Infern. Pel que us vulgui anar-hi, doncs, la reunió és el dia 21 d'octubre a les 10 del vespre al local del centre. Doncs res més per la meva part.
No, i fins aquí anem a la muntanya, un programa que ens ha sortit bastant rodó, amb molta gent que ens ha acompanyat, i la veritat hem après bastantes coses, per anar a Còrsega, per anar a fer la Matagalls Montserrat, i res més, us emplacem per d'aquí 15 dies, el dia 17 d'octubre, i ara en donem pas a Tu Jugues, amb el Quim i tota la seva trup, i doncs això, bona nit, gràcies per escoltar-nos, i fins aquí 15 dies, passo bé.